Bona tarda a tothom. En primer lloc, disculpar al director del museu, el senyor Joan Roca, que per raons institucionals ja ha coincidit amb un altre acte i no ha pogut estar aquí presentant el nostre ponent, com és habitual. I jo simplement diré un parell de qüestions. Primer, que aquesta interessant conferència que es farà ara per part del doctor Carles Vela Aulesa, s'inscriu dintre d'una... és un diàleg en aquest format, però en el museu doncs tenim molts formats i moltes línies de treball, i hi ha una línia de treball important que vol concloure d'aquí a uns anys en una exposició en el Tinell sobre Barcelona capital baix medieval. És un projecte en el qual doncs el museu voldria desenvolupar, en col·laboració amb altres instàncies acadèmiques, doncs una nova mirada a fenòmens tan rellevants com les activitats comercials, la innovació gòtica a Catalunya, les relacions entre la monarquia i la ciutat, alguns dels elements patrimonials com el mateix Saló del Tinell, etc. I és una manera per nosaltres d'anar treballant tots aquests temes, de vegades en formats diàlegs, altres vegades en format jornades, de manera que a poc anem fent aquesta llavor que després té un fruit més reeixit com és un format expositiu. Dic que el doctor Carles Vela Aulesa és doctor i és professor d'Història Medieval a la Universitat de Girona i que és membre de diversos grups de recerca, entre els quals citaré el Centre de Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona, el grup de recerca La Corona Catalana-Aragonesa, l'Islam i el Món Mediterrani, el grup de recerca entre la Península Ibèrica i el Mediterrani, Interacciones políticas, económicas y culturales de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media, y el proyecto Corpus Documental de las Relaciones Internacionales de la Corona de Aragón. És, a més, des de l'any 1993, forma part dels investigadors vinculats a la institució Milà i Fontanals, el CSIC, i ha desenvolupat diversos articles i diversos treballs amb ells. No? Avui ens parlarà dels apotecaris en l'activitat i la societat de la Barcelona baix medieval, i això relliga molt amb tots els seus interessos que estan molt relacionats amb aquest col·lectiu professional, així com el de les persones que es dedicaven a les drogues i el comerç de la cera, i així com les formes de transmissió de l'ofici, de l'aprenentatge de l'ofici, de la família, el parentiu, les polítiques matrimonials i la sociabilitat i la religiositat. I en aquest sentit esperem doncs que el ventall que ell ens podrà obrir avui sobre aquesta activitat doncs estigui en la línia de tot això que per nosaltres és important en el coneixement de la societat i de la Barcelona durant la Baixa Edat Mitjana. Gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies. Bona tarda, moltes gràcies per les paraules. Bé, la conferència d'avui pretén respondre una sèrie d'interrogants que, si els sembla bé, els exposaré tot seguit, així en plan dictat. Seria: què és un apotecari, com és una apotecaria, qui ven en una apotecaria, qui compra en una apotecaria i com es compra en una apotecaria. Tots aquests interrogants, aquests cinc interrogants, es refereixen sempre a l'època medieval, especialment als dos darrers segles medievals, els segles XIV i XV, i es refereixen també a un espai geogràfic determinat, Barcelona. Però de fet són extrapolables tot el que diré, o pràcticament la gran part del que diré, el que podríem anomenar l'arc llatí mediterrani, és a dir, l'Europa mediterrània sota domini polític cristià, que aniria des del Regne de Castella, la part més mediterrània sobretot, el nord és una mica diferent, al regne de Sicília. M'agradaria doncs que en acabar la meva xerrada tots vostès poguessin respondre mínimament a les preguntes que he esmentat. No? Comencem doncs pel primer interrogant, no? Què és un apotecari? Sembla fàcil però no ho és tant. No? Tot i que la paraula apotecari cada cop està més en desús, si un pensa en un apotecari, immediatament li ve al cap la imatge d'un farmacèutic. De fet, fins no fa gaire, els farmacèutics eren popularment coneguts com apotecaris. Això és comprensible perquè el farmacèutic actual, tant el llicenciat en farmàcia com la persona que dispensa en una farmàcia, que no és ben bé un farmacèutic, però que el diem també farmacèutic, és una evolució de l'apotecari d'època moderna i en darrer terme de l'apotecari medieval. Ara bé, del fet que el farmacèutic actual descendeixi, per dir-ho d'alguna forma, de l'apotecari medieval, no se'n pot deduir que l'apotecari medieval fos un farmacèutic. No sé si m'explico. El medicament era una de les possibles dedicacions als apotecaris medievals, però no l'única. I a més, no com l'entenem ara, actualment. De fet, el nom català medieval per un apotecari era especier o especiaire, i no pas apotecari. Apotecari és un llatinisme que no es fa comú en la llengua vulgar fins a la segona meitat del segle XV, fins i tot a principis del segle XVI. La mateixa persona que en un document català era anomenada especier o especiaire, en llatí era intitulada apotecarius. I el mateix passava amb l'ofici, o exactament l'art, perquè els apotecaris no eren un ofici, eren un art, i amb l'obrador. És a dir, l'ars apotecarie o ars apotecariorum llatí es corresponia amb l'art d'especieria o art dels especiers català. I l'operatorium apotecarie es traduïa com obrador o botiga d'especieria, o tot curt, com especieria. Solament al final del segle XV esdevindran comunes en català les expressions apotecari, art dels apotecaris i obrador d'apotecaria o apotecaria. Això a manera d'introducció. Com podem ara definir què era un apotecari? Ara ja sabem exactament com li hem d'anomenar, un apotecari o un especier a l'edat mitjana. Atès que no disposem d'una definició coetània de l'ofici, mirarem de trobar notícies indirectes que ens permetin refer la idiosincràsia dels apotecaris medievals. Els textos normatius, bans i ordinacions municipals i privilegis reials, ofereixen moltes dades en aquest sentit. També els inventaris i els encants. Els encants no tant, però sobretot els inventaris proporcionen una instantània rica en detalls del lloc on treballaven, de l'utillatge que usaven i dels productes que elaboraven i venien als seus obradors. Tot i que sovint és una fotografia mancada de vida, és com un retrat. Per contra, la documentació comptable, en general i sobretot els llibres de comptabilitat, els llibres de compte, més que els llibres de comptabilitat, ens permeten apropar-nos al quefer diari d'una botiga d'especieria. Unint tots aquests elements, es pot arribar a configurar una visió força completa i ajustada, crec, del que devia ser l'especieria o apotecaria medieval. Intentem donar, per tant, una definició breu d'apotecari. Es podria dir que un especier o apotecari és un professional que produeix i ven una àmplia varietat de productes que es poden agrupar en dues grans categories: les drogues i espècies, que és una sola categoria, malgrat sigui doble, i els productes que s'elaboren amb aquestes drogues i espècies. En la literatura mèdica de l'època, i fins i tot actualment, de les drogues i espècies en diríem els simples, i els seus derivats, els compostos. Però hem de vigilar una miqueta, perquè no es tracta només de simples i compostos medicinals, com els entenem actualment, sinó que en ambdós grups, tant drogues i espècies com amb els seus derivats, hi ha productes que no s'usen com a medicament, però que són productes propis dels especiers medievals. Sota l'epígraf de drogues i espècies, o de simples, s'hi amaga una àmplia gamma de productes d'origen vegetal, animal o mineral que els especiers tenien als seus obradors i que tant podien vendre al detall com podien fer servir per elaborar els compostos. Això és important. Sense voler ser exhaustiu, solament per mostrar l'extrema diversitat que caracteritzava aquest grup de productes, els prestatges d'una especieria, hi havia espècies com el pebre, el gingebre, el safrà, la canyella, el sucre, la nou moscada o el massis, però també hi havia condiments, o clau d'espècie, també hi havia condiments com ara, el comí, la matafaluga, el romaní, les condiments i espècies, hierbes aromàtiques, vull dir, la sàlvia, el fonoll o les violes, fruits secs com les ametlles, les avellanes, les anous, els pinyons, drogues com el litargiri, la càmfora, la canya fístola, l'orpiment i un llarg etcètera que no l'acabaria. De fet, resulta molt difícil aplicar criteris moderns per distingir entre tots aquests productes, ja que en època medieval molts d'ells es podien emprar tant a la cuina com a condiments, com ara es prenien per curar o s'usaven en perfumeria, per exemple. Us en poso un cas, la galanga, que és el rizoma d'una planta de la família de les gingiberàcies, la galanga, ara és poc coneguda, però encara se'n pot trobar en algunes arboristeries. Doncs la galanga era un dels ingredients de la pólvora de duc fina. La pólvora de duc fina era una salsa que era molt comuna a les taules medievals, sobretot a les taules més benestants. Però aquest mateix producte la trobem com a component bàsic per a la confecció, per un medicament que es deia confecció de galanga secundum et mesue. El nom no és més importància, però veiem que apareixen els dos, no? Un remei, en aquest cas recollit a la primera farmacopea barcelonina del segle XVI. Per tant, multiplicitat d'usos, el mateix producte usat tant en medicina com en perfumeria, com en alimentació, com en tots els àmbits. Molts d'aquests productes comparteixen alguns trets que els caracteritzen. Potser el més comú sigui que cap d'ells és bàsic per a la subsistència. No es tracta d'aliments bàsics. No podem viure sense menjar pa, carn, peix, verdures o fruita fresca. Productes que els espies no ofereixen fruita fresca. Però sí que es pot viure sense menjar, prendre o usar ametlles, pebre, romaní o càmfora, per exemple. No? Per tant, aquest aspecte no són productes de primera necessitat, diria. Dues característiques més, força comunes, no, tot i que no tots els productes els comparteixen, serien que sovint són productes cars, però no sempre, sovint són productes cars, i que a més, i això potser és més important encara, que es podien conservar durant períodes llargs de temps. Períodes llargs de temps. Normalment, no tots, però normalment es conserven durant llargs períodes de temps. Es poden conservar en condicions durant bastant de temps. Tanmateix, hi ha un darrer element que indirectament uneix tots els simples. Una darrera característica. Tots aquests simples són usats o són susceptibles de ser usats en l'elaboració dels compostos o estan d'una manera o altra vinculats en els compostos. Tot i que pugui semblar una obvietat, el cert és que sembla que alguns productes conservats a les especieries solament hi siguin pel fet de formar part de determinats compostos. És a dir, trobem, per exemple, en alguns inventaris he documentat una espècie, que en diuen, una droga que en diuen ossos de cor de cérvol. No té més importància. No he documentat mai una venda d'aquest producte al detall, però en canvi sí que sabem que la confecció àurea alexandrina, que era relativament habitual, era un dels ingredients, era aquest. Els ossos de cor de cérvol es feien servir. Per tant, aquests simples, aquestes drogues, a vegades simplement estaven per elaborar-ne després compostos. A partir d'aquests nombrosos i variats simples, com deia, els especiers tenien la capacitat d'elaborar una amplíssima gamma de productes, compostos, d'utilitats tan o més diverses encara que els simples. A més dels remeis medicinals, no? Els apotecaris produïen i venien salses. Salses, és a dir, barreges, no en el nostre concepte de salses, sinó en aquesta època, salses té diversos significats, però el que faig servir jo és la barreja d'espècies en pols. O sigui, la barreja de diverses espècies en pols se'n deia una salsa, com la pólvora de duc que he comentat abans. Se'n feien perfums, feien olis perfumats per a usos diversos, aigües i vins aromatitzats de tota mena, confits de sucre i de mel, confits de sucre com aquests i com aquestes peladilles, i productes també, que ara pot sorprendre una miqueta, de papereria, com ara tinta i paper, que ens poden sorprendre a pensar que es vengués el paper i a la tinta, ja veurem per què. No? Alguns especies, a més, es dedicaven també a la fabricació de productes de cera, productes de cera, ciris, candeles i fins i tot exvots. Aquí hi ha una d'aquesta imatge d'un retaule, és preciosa, perquè si veuen a dalt, no és segur que siguin de cera aquests esbots, però la col·lecció d'esbots sobre el sarcòfag de Sant Esteve és preciosa. Bueno, pels que ens interessen aquests temes, clar. Què unia aquesta gran diversitat de productes que en molts casos fabricaven personalment els especiers als seus obradors? No? Doncs que tots aquests, compartien unes mateixes tècniques d'elaboració. O sigui, sota la diversitat aparent d'usos s'amagava una gran uniformitat tècnica. La majoria de compostos s'obtenien a partir de fórmules que implicaven tècniques similars per obtenir productes idèntics en l'elaboració però diversos en els usos. És a dir, el cas de la tinta, per exemple, il·lustra molt bé el que intento explicar. És un típic producte d'especier que pertany a la categoria dels compostos, però que no té un ús medicinal ni molt menys, més aviat acostumen a ser verinoses. De receptes medievals de tinta n'hi ha moltes, se n'han conservat relativament forces. I sigui quina sigui la forma, perquè a més cadascuna és diferent, El fet és que l'elaboració de la tinta barrejant diverses substàncies vegetals, animals i minerals sobre una base d'aigua o de vi, o de les dues coses, no és massa diferent, en el fons, de l'elaboració d'un xarop. El xarop era el resultat també de la decocció de diverses matèries en aigua o en algun suc. Per tant, la forma d'elaborar la tinta i un xarop, en el fons, és la mateixa. És el mateix. I és aquesta similitud en l'elaboració, en el procés d'elaboració, el que al meu entendre explica que la tinta es vengués a les especieries. Tinta i xarop compartien tècniques similars, així com també podien compartir ingredients. No? Per un altre exemple, els confits a base de mel o de sucre. Tot i que de forma no tan evident com en el cas de la tinta, doncs, també mostren aquesta amplitud d'usos dels productes de apotequeria. Els confits són un producte tipiquíssim d'especier i que pertanyaria també a la categoria dels compostos. No tenen un ús, però en canvi no tenen un ús medicinal. O com a mínim l'ús medicinal no és el principal. Hi havia alguns confits que es prenien per curar, però normalment es prenien per gust, pel plaer que provocava consumir sucre. Ara bé, és evident que amb les mateixes tècniques que un apotecari confitava una fruita o un fruit sec, també elaborava alguns dels seus remeis més habituals. O sigui, mel i avellanes eren la base del torró, d'un torró molt habitual, d'un torró d'avellanes, que ja està documentat en aquesta època. Però també era la base per a la confecció d'un medicament, per exemple, que es deia diacene, que també tenia com a base avellanes i mel. No? Aquests exemples mostren que, més que l'ús terapèutic, el que compartien tots els productes venuts en una apotecaria era que s'elaboraven amb uns mateixos ingredients i seguint uns procediments tècnics idèntics. Això significa que per formar-se, els apotecaris havien d'aprendre sobretot a reconèixer aquests ingredients propis i a dominar aquestes tècniques específiques. Calia, però, que també sabessin les propietats farmacològiques d'aquests ingredients i l'efecte que l'aplicació de certs processos tècnics hi podia tenir en l'elaboració. És a dir, havien de posseir coneixements farmacològics o els bastava amb conèixer els ingredients i controlar els procediments d'elaboració. Havien de saber el que diria en farmàcia, no? Actualment. Doncs la diversitat d'usos dels productes que venen i produeixen du més aviat a pensar que els sabers farmacèutics potser no eren fonamentals. No eren fonamentals per l'exercici de l'apotecaria. Havien de saber com es feia una decocció. No necessàriament quina utilitat terapèutica tindria aquella decocció. La seva feina era fer-la. El metge li deia fer una decocció d'això, d'això i d'això. I l'havien de saber fer segons les indicacions. Però era el metge qui decidia què s'hi havia de posar, al principi segons la medicina galènica, en aquella decocció perquè tingués l'efecte interessant. Ara bé, també és veritat que de vegades, quan no hi havia metges, sabem que en algun cas els havia fet servir als apotecaris per visitar malalts i per receptar-los i per diagnosticar-los. Per tant, la seva formació, evidentment, algun coneixement terapèutic tenien. I els permetia, doncs, com deia, diagnosticar algunes malalties i receptar alguns remeis, ni que fos de forma excepcional. En aquest sentit, si es pogués saber com es formaven els especiers, podríem intentar valorar què era el que realment els conferia la condició d'especier. No? Malauradament, per això, el nostre coneixement de l'aprenentatge de l'apotequeria és encara relativament limitat. En primer lloc, cal tenir present que la formació d'un apotecari es feia per aprenentatge empíric, és a dir, que un noi, normalment eren nois, aprenia l'ofici posant-se d'aprenent d'un mestre que li transmetia els seus coneixements de paraula, en la pràctica. A Barcelona, els contractes d'aprenentatge de la segona meitat del segle XIV i del primer quart del segle XV, per exemple, es feien d'un període entre 1 i 5 anys, amb preponderància els contractes de 2 o 3 anys. Tanmateix, sembla que l'aprenentatge de l'ofici duraria força més anys i, de fet, les ordinacions barcelonines de 1433 van establir un aprenentatge obligatori de 10 anys, un període de temps llarguíssim i inhabitual entre els contractes d'aprenentatge, que més endavant devia ser excessiu perquè el 1445 es van reduir a 8 anys, que tot i així segueix sent un període llarguíssim de formació. Per tant, sembla evident que es considerava un ofici difícil d'aprendre i de dominar bé, que per tant requeria una llarga formació, sobretot a partir de la meitat del segle XV. Ara bé, això no ens il·lumina sobre què era el que realment aprenien. En aquest sentit, solament les ordinacions de 1459 ens donen una pista en establir l'obligació, a partir d'aquest any, de passar examen per exercir d'apotecari i descriure de forma succinta la prova que havien de passar. Malauradament, massa succinta, però bé. S'indica que l'examen havia de tenir dues parts, una teòrica i una altra pràctica, això com el de conduir. que la teòrica consistia en respondre una sèrie de preguntes sobre medicaments simples i compostos i que la pràctica requeria l'elaboració d'algunes medicines. És evident, per tant, que estem davant d'un examen farmacèutic, en el sentit on les altres ocupacions tradicionals dels apotecaris no hi són avaluades. No se'ls avalua si saben fer confits. Se'ls avalua si saben fer un xarop o un emplastre. De fet, en aquest sentit, és també significatiu que al final del segle XV un apotecari barceloní, Pere Benet Mateu, poc conegut però que mereixeria ser més conegut, doncs és significatiu que redactés un manual per a aprenents d'apotecari pensat per superar aquest examen. Segurament el primer manual d'aquestes característiques d'Europa. És una obra d'escàs valor científic, les coses com siguin, gens innovadora científicament, però que el seu mèrit no està justament en el contingut, sinó en el fet que un apotecari, per primer cop, perquè normalment els llibres de farmàcia els escrivien metges, un apotecari es planteja la necessitat d'un llibre de text de marcat caràcter mèdic-farmacològic. Ara bé, cal tenir que present que en aquest manual, sobretot, s'insisteix en els procediments tècnics, insisteixo, d'elaboració dels medicaments i en la descripció dels simples que els composen i de les receptes dels remeis més cèlebres, és a dir, a memoritzar quins ingredients ha de tenir tal medicament, per no equivocar-se. No pas en saber aquells ingredients quin benefici terapèutic produeixen en el malalt. És, per tant, el coneixement empíric dels ingredients i de les tècniques d'elaboració dels remeis el que caracteritza la formació de l'apotecari. Evidentment, com deia, també li devien ser transmesa part dels raonaments mèdics que justificaven que aquell medicament curés allò o que aquell medicament s'hagués de fer d'aquella forma. Però sembla que el que realment importava d'un apotecari és que sapigués fer allò que li encarregava el metge, que era qui sabia què calia fer en cada moment segons l'estat de salut del malalt. Des que apareixen a la documentació, els apotecaris ens apareixen, per tant, com a professionals sanitaris. I això és inqüestionable. Els menys són del segle XIII, sobretot a partir del segle XIV. Per exemple, el primer banc barceloní destinat als especiers, la primera ordinació municipal destinada als especiers, il·lustra clarament la vinculació entre apotecaria i metges, entre apotecaris i metges. Per exemple, el 1311, un dels primers bancs, es prohibeix als especiers vendre realgà, és a dir, sulfur d'arsènic, era un verí, excepte si el venien a un metge. I es va demanar, a més, que certs ungüents i emplastres tinguessin la qualitat necessària. Per tant, el caràcter mèdic, el caràcter sanitari, vull dir, fabricar i dispensar medicaments, era, per tant, una funció primordial dels apotecaris. Tanmateix, l'aspecte sanitari dels apotecaris no tornarà a preocupar, per exemple, els governants de la ciutat fins al cap d'un segle més tard. Hi ha aquest ban i fins al cap d'un segle no tornen a preocupar-se els governants de la ciutat, el Consell, amb l'elaboració de medicaments. Les altres ordinacions municipals del segle XIV s'ocupen sobretot dels pesos i la qualitat de les espècies. Sembla com si l'activitat més comercial de l'especia s'hagués posat per davant de l'activitat sanitària. Els comptes d'especies del segle XIV, per exemple, fins i tot comptes vinculats a hospitals que acollien malalts i que per tant hauríem de trobar-hi medicaments, doncs mostren que les medicines potser no són el producte més demanat. El llibre de comptes de Francesc Escanes, un llibre que conservem redactat a finals del segle XIV, permet veure com un especier al final de la seva carrera, aquest és l'últim llibre que redacta abans de morir, doncs obtenia més beneficis de vendre espècies i confits que no pas de subministrar medicaments. En un procés que no és exclusiu de l'art dels apotecaris, els especiers van intentar anar cada cop controlant més la producció en caràcter exclusiu dels medicaments, i no només els medicaments, a monopolitzar allò que els era propi. Per exemple, les ordinacions de 1433 no solament van establir un període d'aprenentatge, com he dit, de 10 anys, i van introduir l'examen, per exemple, com a requisit, per obrir botigues, sinó que també van intentar establir en mans dels especiers el monopoli de la producció i venda de xarops, electuaris, emplastres, ungüents, olis, aigües destil·lades i qualsevol altra medicina composta o simple. Del monopoli solament se n'acceptaven algunes aigües aromatitzades i l'aiguardent, així, un detall a tenir en compte, l'elaboració i la tinença de remeis casolans a casa per ús particular. Prohibit que els particulars venguessin remeis casolans, evidentment. És a dir, a poc, amb el pas del temps, sembla que el medicament anava prenent cada cop més i més importància. Ara bé, això no vol dir que la resta d'aspectes fossin abandonats. I així, el mateix procés de control el trobem en altres ordinacions. Les de 1445 En aquestes ordinacions, els apotecaris pretenen establir un quasi monopoli sobre la producció de confits de sucre. Ningú més que ells podrà confitar amb sucre. I el 1459, les mateixes ordinacions que descriuen l'examen inclouen un ban que imposa el monopoli dels apotecaris sobre la fabricació de torrons, neules i clarea. La clarea és un vi especiat que era habitual consumir al voltant de Nadal i de Cap d'Any. Així, no només això, sinó el dret de control dels cònsols de l'art de l'apotecaria sobre qualsevol persona que tingués a Barcelona aquests tres productes. Si els tenien, els cònsols podrien anar i inspeccionar que estiguessin en condicions. D'acord? I no només això, sinó qualsevol persona que vengués o tingués, per vendre, no per consum particular, confits, sucre, espècies i tot allò que pertany a l'art de l'especieria estava subjecte al control dels cònsols de l'ofici. Per tant, per un costat, tendència a centrar-se o donar més importància a l'aspecte farmacològic de l'ofici, però sense abandonar les activitats tradicionals. Ara bé, sembla que al llarg dels dos últims segles medievals hi ha com una certa transformació. L'apotecaria del segle de mitjans del segle XIV no és la mateixa de la finals del segle XV. Sembla que l'art dels apotecaris no seria un col·lectiu homogeni. Fins i tot podríem apuntar que existien com a especialitzacions internes, és a dir, que alguns apotecaris estaven més especialitzats en l'elaboració de confits, altres en la venda d'espècies, altres en compondre medicaments. Ara per ara és impossible afirmar amb rotunditat que hi haguessin especialitzacions pròpiament dites dins l'ofici, però certs indicis permeten intuir que a poc anaven apareixent com a especialitzacions, anava diversificant l'ofici. Sembla que alguns s'especialitzaren, per exemple, en l'elaboració de productes de cera, o de confits, o de sucre, fins al punt que a poc apareixen nous oficis derivats que haurien derivat de l'especieria original. Encara estan, al final, a l'entrar al segle XVI, encara estan en situació embrionària i no estan ben delimitats. Però, per exemple, sembla que alguns apotecaris especialitzats en la venda de drogues passen a anomenar-se adroguers. Alguns especialitzats en l'elaboració de confits, confiters. O especia confiter. O alguns que produïen sobretot derivats del sucre i dels seus derivats, sucrers. Oficis que abans no havien trobat. I en aquest sentit no seria estrany, per exemple, que el fet de que els apotecaris comencin a dir-se a si mateixos apotecaris fent servir el llatinisme vingués del fet de que aquells que s'havien especialitzat en produir medicaments desitgessin distingir-se dels especiers que feien de tot. Jo sóc apotecari amb un nom llatí, que té molta més alcúrnia, evidentment, que no pas una paraula en llatí vulgar, com és especier, que ve d'espècie, en canvi apotecari és una paraula molta més solera. Els llatinismes ja sabem que sempre tenen aquesta cosa de que ens agraden, aparenten molt més. Bé, ara bé, això tot just seria un inici d'un camí que de fet no s'acabarà fins a la instauració de la Facultat de Farmàcia. I això estem parlant ja, em sembla que és, ara parlo de veure perquè no ho tinc apuntat aquí, però diria que és el segle XX. Per tant, es tracta d'un procés lent que tot just s'enceta. D'aquesta apotecaria, a poc aniran sortint diversos oficis. Però, evidentment, els apotecaris del segle XV no són incapaços de pensar que això podia passar. Per ells, jo estic segur que encara tot això era un sol conjunt. I evidentment, no eren ni conscients, i nosaltres, és només nosaltres que des de la perspectiva del segle XXI som capaços de veure que en allà alguna cosa estava canviant. Bé, no sé, espero haver una mica llarg, però haver sabut descriure's que era un apotecari. I per tant, ara ens hem de plantejar com eren els seus obradors, com eren les especieries o les apotecaries. Per conèixer les especieries disposem d'una font històrica molt valuosa, que són els inventaris. Els inventaris són realment increïbles. Les dades que ens ofereixen els inventaris les podem completar, a més, amb miniatures de manuscrits medievals. Abans n'heu vist algunes i ara en veurem alguna més. Per acabar de fer-nos una imatge de les especieries medievals, a més, podem usar també les farmàcies antigues que han arribat fins als nostres dies. En tenim no moltes, però unes quantes i de molt interessants. Ara bé, cal tenir present que la majoria de farmàcies antigues no són medievals. Són antigues, però no medievals, que no és el mateix. Sinó posteriors i que, a més, si són medievals, que en algun cas sí, han sofert transformacions amb el transcorre del temps. I normalment el que queda és més modern que no pas medieval. Tot i així, són una bona opció per fer-se una idea de com devien ser les especeries medievals. No? De fet, el primer que ens confirmen els inventaris és que les farmàcies antigues que se'ns han conservat són, com deia, molt similars. Tot i que segurament són, les farmàcies antigues són molt més sumptuoses. Si eliminem la sumptuositat que normalment tenen les farmàcies que s'han conservat, que personalment s'han conservat, segurament ens trobaríem més a prop del que era realment una apotecaria habitual, habitual a l'edat mitjana. Penseu que moltes farmàcies que ens han conservat són farmàcies d'hospital, són farmàcies reials o senyorials, de convent, no és una farmàcia de carrer. La farmàcia de carrer segurament tenia una aparença molt menor. Però bé, si ens traiem d'aquests elements més luxosos, jo crec que la imatge ens podem veure les farmàcies antigues com un reflex de les especieries medievals. Imaginem-nos com devia ser una especieria. Normalment disposaven de diverses sales. Una d'aquestes, la que donava al carrer, era la botiga. És a dir, allà on es dispensaven les espècies i els altres productes. A l'entrada d'aquesta botiga principal, però a la part de fora, l'apotecari acostumava a posar uns bancs o unes taules on hi exposava els seus productes, els vianants, per atreure'ls. A l'interior de la botiga, l'especier tenia un mostrador amb un tapit, tot i que normalment actualment es considera un sinònim de catifa, en aquesta època s'assemblaria molt més a un tapit en català medieval, és més semblant que en castellà sigui un tapete, és a dir, una tela que cobria el mostrador. I a vegades aquest tapit, a la punta, en un extrem, hi duia brodat el segell de l'especier. I és que tot especier havia de tenir un segell amb què segellar, si feia falta, els productes que feia. Per tal que si hi havia algun problema, es pogués identificar el fabricant d'aquell producte i per tant denunciar-lo, evidentment. De fet, dir que algú tenia tapit i segell era com dir que aquella persona tenia botiga oberta a Barcelona. Bé, doncs seguint amb aquest mostrador, sobre seu, sens dubte hi trobaríem un o diversos jocs de balances. Aquí tenim un d'aquests mostradors. Aquests, evidentment, són molt posteriors, però perquè ens fem una idea. Mireu aquí unes balances més maques, aquestes il·lustracions del Tacuínum són increïbles. Aquesta apotecaria amb les seves balancetes. Bé, doncs, tenien segurament diversos jocs de balances per tal de poder mesurar tant les proporcions dels ingredients d'un medicament com la dosi i la ració que el client desitjava o requeria, segons les indicacions del metge. No? Seguim amb la botiga. Aquesta cambra acostumava a tenir les parets plenes de recipients de tota mena que contenien les espècies, els medicaments i les altres mercaderies per vendre. Aquests recipients eren de molta diversa mena. Hi trobem marzapans o capses. Una imatge de vacances, de balances, les prestatgeries, aquestes prestatgeries, evidentment, això és molt posterior, però això és una farmàcia de convent, en què em sembla. I trobàvem, com deia, marzapans o capses, ampolles i ampolletes de vidre, caixes i caixons de fusta o metall, això és un caixó, pots de ceràmica, saques i saquets de tela. Aquests ja són de plàstic però són molt moderns, però la idea és la mateixa. Vaques i gerres de terrissa, d'acord? Què més? Etcètera. Molts d'aquests recipients estaven en prestatgeries que podien ser bé de fusta, bé d'obra. En ocasions, a més, aquestes prestatgeries eren prou altes perquè fes falta una escala, per exemple, per arribar als prestatges superiors i als inventaris a vegades ens les indiquen. Aquesta és la imatge típica que encara ara un relaciona amb una farmàcia antiga. No? Doncs bé, aquesta imatge d'una farmàcia antiga és una imatge medieval. Ara bé, a diferència de moltes farmàcies antigues, en què els pots acostumen a ser tots idèntics, o gairebé uniformes, aquesta uniformitat no devia ser gaire habitual en les especieries medievals, si hem de creure els inventaris. Més aviat sembla un batibull de formes i de recipients, sense un ordre massa clar. En un racó de la sala, o en una altra cambra al costat, hi havia la cuina de l'especieria que en deien, el que ara anomenaríem el laboratori, el lloc on es confeccionaven les pòssimes, es confitaven les fruites, es fonia la cera o es destilaven les essències pels perfums. Era en aquest espai que els inventaris situen normalment els alambins i altres artilugis propis de l'ofici, com morters, cassoles, perols, bramadores o esbromadores, etc. Si l'especieria disposava de prou espai, per algunes tasques i per alguns productes es reservaven cambres especials. Així trobem documentats, per exemple, una cambra del sucre, una cambra de la regalèssia, una cambra del paper, un pati de pesar, uns cellers. En molts casos es tractava de rerecambres o petits rebosts on s'apilaven alguns tipus d'específic de mercaderies. Per exemple, l'obrador de l'apotecari francès d'Escamps, hi trobem una cambra del paper, i en aquesta cambra hi havia quantitats ingents de paper. Per exemple, a l'inventari apareixen 26 raimes de paper prim. 26 raimes són 13.000 fulls, perquè us feu una idea. No només això, 26 raimes de paper prim, però 13 de paper sutil, 7 de paper de xàtiva i 15 de paper esquinçat. Una quantitat ingent de paper. Aquesta cambra sabia ser això, una petita cambra, fins i tot potser a vegades un armari empotrat, on l'espacier hi apilava, en aquest cas, el paper. Seguint amb l'obrador, tradicionalment s'ha considerat que a sobre d'aquest obrador hi hauria la vivenda de l'espacier i de la seva família. De fet, sempre s'ha cregut que els menestrals vivien a sobre del seu obrador, però això la veritat és que del tot demostrat no està. Però sí, és veritat que sovint molts inventaris mostren que a baix hi ha la botiga i a dalt hi ha l'habitatge. Però bueno, no sempre era així, ni molt menys. Bé, hem vist una miqueta com és un obrador. Ara ens tocaria veure qui venia amb una especieria. No? A dalt de tot de l'escalafó hi trobem l'amo, l'apotecari, l'especier, propietari o no de l'especieria. L'especier és qui gestiona la botiga i s'encarrega de supervisar-ne el funcionament. Abans que requerís un examen per exercir i que l'aprenentatge empíric fos obligatori, sembla que l'accés a la direcció d'una apotecaria era força lliure i fins i tot a mitjan segle XIV, per exemple, documentem alguna dona exercint d'especiera, molt poques, però alguna. Tanmateix, a la llarga, a poc se'ls anirà prohibint no només regentar com a especiera, sinó fins i tot posseir una apotecaria, encara que la regenti un apotecari home, mascle. D'acord? Per exemple, la mare de Bernat Metge, l'escriptor, Agnesó, es va casar amb Guillem Metge, que era un apotecari. El pare de Bernat Metge era apotecari. Guillem Metge va morir molt relativament jove i va deixar Agnesó vídua amb tres fills, el petit Bernat Metge, que encara era un nen, i dues nenes petites. Doncs bé, la dona, el primer, el que va haver de fer va ser posar-hi a arrendar l'obrador a un altre especier i al final, finalment, se'l va acabar venent. Ja ni es va plantejar, ni era viable, ni era plantejable en aquella època, a finals del segle XIV, que ella acabés gestionant directament l'obrador. No? Bé, hem dit que l'examen permetia obrir obrador, però no tothom s'ho podia permetre. De forma que molts aprenents, un cop acabada la formació, no podien obrir el seu propi obrador, negoci, i acabaven treballant com a assalariats a l'obrador d'una altra especie o com a regents de l'especieria d'una vídua, per exemple. Fos com fos, la qüestió és que treballaven per una altra persona i no per a un mateix, com sí que feia l'especier. Especier mestre, cap de l'obrador, especier assalariat. Com que per poder practicar l'especieria he dit que calia aquest aprenentatge previ, doncs era molt usual trobar també dintre una especieria aprenents que ajudaven els especiers. Aquests, mitjançant el contracte d'aprenentatge, doncs els aprenents oferien el seu servei i a canvi el mestre normalment els oferia l'aprenentatge i la manutenció. Normalment l'aprenentatge i la manutenció. Servei que oferien els aprenents que no només era servir a la botiga, a vegades era servir dintre la casa de criats, les tasques domèstiques. Tot i comptar amb especiers assalariats i amb aprenents, també l'especieria era un ofici, una empresa bàsicament familiar, i per tant també hi trobem dones i fills treballant-hi. I finalment, en alguns especiers documentem esclaus. Normalment un, però alguns a vegades en tenen fins i tot 3 o 4 simultàniament a dintre treballant. Uns claus que normalment devien fer les feines més pesades, segurament, les feines més dures. Bé, per tant, amb totes aquestes possibilitats, és evident que difícilment una especieria estaria mai atesa per una sola persona, sinó que més aviat el que hi havia era una munió de gent, era un espai ple de vitalitat. Depèn del volum de vendes, però... Vale. Doncs, per tant, aquest volum de gent que, i els negocis que generava una especieria van fer que des de ben aviat els especiers comencessin a dur llibres de comptabilitat. Aquí tenim una imatge preciosa, una mica posterior. Uns llibres on s'apuntava allò que la gent s'enduia de la botiga sense pagar-ho. I és que en aquella època molta gent comprava a crèdit, és a dir, ho deixava a deure. Això feia que calgués anotar en detall tot allò que s'enduia el client amb precisió per poder-li després cobrar, clar. Perquè facin una idea, s'assembla bastant al que serien les botigues de queviures en plena postguerra espanyola. En que l'amo de la botiga anotava tot durant la setmana allò que s'enduia. La gent amb una llibreteta i després quan cobraven la setmanada anaven i pagaven el que podien. Però en lloc de ser l'amo amb la llibreteta i el llapis a l'orella, doncs hem d'imaginar l'apotecari amb la ploma d'oca, evidentment, i un volum com aquest d'aquí, de paper de l'època, on s'anaven anotant allò que compraven. Per sort nostra, d'aquests llibres en tenim un de conservat a Barcelona, que és un que vaig estudiar jo fa uns anys, i que ens permet conèixer a més un cas concret de com funcionava interiorment una especieria. No? Es tracta del llibre de contes de l'especieria de Francesc Escanes, un apotecari que va morir el 1381. I per tant, en aquest cas concret, sabem que en la seva apotecaria hi treballaven quatre persones. Francesc Escanes, que era l'amo, la seva dona, que prenia nota, tots quatre són que prenia, o sigui, potser hi havia algú més, però quatre aquests gairebé segur que escrivien coses en el llibre, que anotaven deutes. La seva dona, que per tant sabia escriure, i a més tenia molt bona lletra, si he identificat bé la seva, la millor de totes, s'ha de dir tot. La seva dona, Sansa, un aprenent, que des del 1379 es va fermar, es va fer un contracte, que Bartomeu Vicenç, que era de Tortosa, era molt habitual que els aprenents fossin de fora i vinguessin, anessin a una altra ciutat a aprendre, i finalment un esclau, Pere Bogatell, un esclau. Tots aquests prenien nota en el llibre de comptabilitat, l'esclau inclòs, amb una lletra infame, que no hi ha qui la llegeixi, però prenia nota. I també sabem que com a mínim hi tenien una serventa, que aquesta sembla ser que segurament no treballava pas en la, només servia per servir en la casa. I a més sabem que Francesc Escanes no havia tingut aquell aprenent, sinó com a mínim havia tingut un saragossà, Joan d'Aranga, que havia servit entre 1300 fins del 67 fins al 1371. Vale, per tant, gràcies a aquest llibre de comptes que s'ha conservat d'aquesta apotecaria, podem saber ara sent qui venia, podem saber també qui comprava. I contra el que podria semblar, la clientela no té necessàriament per què ser dels estaments, perquè hem dit que són productes normalment cars, no? Doncs no té per què ser dels estaments superiors ni acomodats de la societat barcelonina. El fet de que les drogues i les espècies fossin cares, el fet de que fossin de fet un element de demostració de poder econòmic, que fossin un luxe, podria fer creure que les especieries solament hi anaven els potentats, els rics, però no era així. O sigui, tot Barceloní era susceptible d'emmalaltir i per tant de necessitar en algun moment o altre de la seva vida un remei. I si a un tenia més possibilitats, doncs cobrava tot el que li feia falta. I si en tenia menys, buscava i hi havia sistemes per aconseguir. No? I això potser és una de les coses més interessants, que després intentaré explicar, tinc tendència a parlar molt, però hi anem una mica justos, però bueno, això són les coses més interessants, de veure com a Barcelona es va crear un sistema que permetia accedir pràcticament a tothom a les especialitats. I no només això, sinó que jo crec que tot, mantenir una vida digna. Però bé, això ara intentarem. Bé, doncs, resumint, anant concretament al cas de qui venia, doncs mireu, en el llibre de comptes ens permet saber que, que hi havia, podríem dir, dos grups de compradors. Per un costat, gent que feia grans compres, personatges molt rics, potentats, per exemple el comte d'Empúries. El comte d'Empúries, mentre estava a Barcelona, va comprar a l'apotecaria de Francesc Escanes. És un gran personatge, és gendre i cosí del rei al mateix temps. D'acord? És un gran senyor català, un gran noble. I ell no només té un comte obert, té quatre comptes oberts simultàniament. Un per comprar espècies, un per comprar productes per fer vins aromàtics, un altre per comprar medicines, que no només són per ell, sinó que són per tots els seus servents i fins i tot per fer caritat, regala medicines als hospitals, i finalment un altre que hi compra confits, perquè quan algú anava a visitar-lo a casa li agradava treure-li una safata plena de fruita confitada per demostrar lo ric. I dels medicaments, per exemple, una cosa curiosa, hi comprava medicaments, ell tenia una lleona, un felí, una lleona, un lleopard o una lleona, femenina, perquè li diuen lleona. I sembla ser que no gaudia de gaire bona salut, perquè ja des de quan la tenia a Castelló d'Empúries, a casa seva, ja estava malalta i va venir a Barcelona i seguia malalta. La duia sempre amb ell. Era habitual que els senyors tinguessin animals exòtics, sobretot per demostrar un signe de riquesa. Però bé, al costat d'aquest gran senyor que compra molt, constantment, i gasta molt, també hi ha, per exemple, grans eclesiàstics i alguns altres, alguna família molt important, com el Sant Climent de Barcelona, que fan grans comptes. Doncs al costat d'això trobem altra gent que, de tots els estaments socials, alguns rics, altres literalment pobres, fins i tot gent que està de pas de Barcelona, que acudeix a l'apotecaria i compra doncs, per un cas concret. perquè és Nadal i compren neules i clarea, que era el que tothom consumia per Nadal, perquè s'ha posat malalt i compren una miqueta de medicament. I després veiem que al cap de tots els dies s'ha mort, no va anar gaire bé. Perquè a vegades ho posa. A vegades no, a vegades veiem que la malaltia s'allarga i veiem com cada 3 o 4 mesos torna a comprar el mateix i sembla que a vegades canvia, el metge devia dir, va, provem una altra cosa. Tampoc. Però just el poquet, o perquè per exemple tenen un casament i llavors quan hi ha un casament doncs compren fruita confitada per agrair la presència dels convidats. No? Aquesta gent també acudia. I per què? I com podien acudir i comprar una cosa, per exemple, tan cara com podia ser els confits de sucre. Els confits de sucre, que era el gran present que es donava a la taula quan tenies un casament, per exemple, o algun convidat a casa, eren caríssims comparat amb el preu de la fruita. El sucre, el sucre multiplicava per 80 el preu d'aquella fruita fresca. Doncs, com ho podies fer? Ho podien fer perquè compraven a crèdit. I què? Compraven a crèdit. Què vol dir compraven a crèdit? Bé, tard o d'hora havien de pagar, no? Perquè si no, mai quina gràcia. Doncs no està tan clar. La gràcia de tot plegat, d'això, i ja entraríem a l'últim punt, que és com s'aconseguia accedir a les espècies, a les drogues i als medicaments, que eren productes que normalment tenien un preu elevat, doncs era que la gent anava, quan li feia falta, independentment de que tingués o no, i ho carregava a compte. I quan podia, pagaria. Bueno, molt bé. I si no pagaven mai? Sabem que hi havia gent que no pagava mai. Per exemple, sabem molta gent que havies d'esperar que es morís per cobrar. Quan morien, normalment es feia saber, s'ha mort tal, saps? Com allò que feien abans, que posaven aquells cartells, mort a fulanito, tal, ja i bueno, per poguessis donar el pèsam a la família, doncs el mateix es pregonava pels carrers i llavors tu t'assabentaves, aquell creditor teu s'havia mort. Veia corrents, el primer que havies de fer era anar i dir, mira, em deu això, em devia això, ara, ja no, ara em deu, no, em devia això. I llavors intentaves cobrar. És una mica llarg, però això era possible perquè al mateix temps que aquest apotecari li compraven a crèdit, ell comprava a crèdit també. Per exemple, coneixem molt bé el cas del Francesc Escanes, que hem conservat el llibre de comptabilitat. Francesc Escanes, quan mor, se li deuen prop del mateix que li havia pagat la seva dona quan es va casar de dot, més del que li havia pagat la dona. O sigui, a ell li deuen, sabem que se li devien més de 162 lliures. Això és una petita fortuna. La seva dona es va casar amb un dot de 150 lliures, que és un dot que estava molt bé per una senyora filla d'un frener. Era un bon dot, 150 lliures. Bé, doncs a ell quan mor li deuen 162. Com podia aquest senyor... Imaginem-nos, a veure, una casa, el seu obrador costa 500 lliures. Imaginem-nos com pot viure un negoci, avui en viuen molts negocis així, però com podria viure un negoci amb un deute pendent arrossegat de cobrar que fos doncs, l'equivalent a gairebé a un terç del preu d'una vivenda amb obrador? No? Bé, doncs com podia ser? Perquè doncs, ell mateix, quan mor, ha deixat a deure la carn, el pa, les obres que va fer en un hort. Ell també vivia a crèdit. I vivia a crèdit perquè hi havia tot un sistema que permetia que tothom pogués accedir en el moment que li feia falta a aquells productes perquè els deixava pagar per quan pogués. Llavors, quan arribava el moment de passar comptes, hi havia... a veure, a quina hora vivim? A veure, perquè ens fem una idea. I mireu, el sistema del llibre de comptes de Canes és molt senzill. No és un llibre de comptabilitat, és un llibre de comptes, és a dir, de comptes oberts. Tu anaves i ell t'obria un compte, posava el teu nom i apuntava tal dia ha vingut tal persona, perquè normalment no era el mateix que venia, sinó, sobretot si era un senyor important, venien els seus servents o els familiars, i s'han dut tal quantitat, tanta quantitat de tal producte el dia tal. I així anaven apuntant, un rere l'altre. D'acord. Quan arribava un moment que les dues parts o una de les dues parts volien passar comptes, es sumava tot, mirava com cobrava i pagaves el que podies. Si ho pagaves tot, es tancava el compte. Si pagaves una part, feies la resta i aquell, el que sobrava, si era a favor de l'apotecari, doncs ho afegia en un nou compte. Si era amb excés, si havia pagat més del que tocava, doncs tenia crèdit. Durant una temporada tenia crèdit per comprar productes. Llavors, aquest sistema Bé, si tothom paga al moment, va pagant, doncs és un sistema que funciona bé, doncs sembla ser que sí que funcionava. Si en algun moment algú no funcionava, hi havia sistemes d'ajustament. Per exemple, tu em deus a mi tant, jo li dec a ell una quantitat similar, doncs mira, no em paguis a mi, paga-li a ell, jo ja estic, ja m'he arreglat. Per exemple, sabies que aquell senyor, per exemple, si t'ho havia comprat una persona de fora, el Francesc Escanes ven uns productes amb uns italians, no, ell compra unes coses amb uns italians, doncs bé, aquests italians segurament se'n devien anar, i a l'hora de marxar, què van fer? Doncs mira, saps què? Paga'm això i quedem en paus. Dius, bueno, i com podia ser? Com podia ser que un sistema tan rudimentari funcionés? Perquè, clar, si resulta que tu vas venent, i després no saps segur que et pagaran, potser sí, potser no, i potser et pagaran la meitat, com pot funcionar aquest sistema? Doncs pot funcionar, com he dit, perquè de la mateixa forma que ell venia així, ell comprava de la mateixa forma. I tot a Barcelona funcionava així. I això, diu, home, perquè estem parlant de quantitats poc importants per comprar el pa, comprar la carn. No, no, com us he dit, no són importants. Quan ell mor, els deutes pendents que té ell sumen més de 700 lliures. La seva casa està valorada en 500 lliures. Però ell no és pobre, en cap moment la documentació demostra que ell fos pobre. A veure, no vol dir que no hi hagués algú, que algú es pogués empobrir. Si tu et passaves, el sistema et passava factura. És a dir, ja per exemple sabem que un apotecari que diu venc la meva casa perquè tinc deutes i no els puc pagar. Per tant, et podies fer pobre, evidentment que et podies empobrir si havies estirat més el braç que la màniga. I també sabem, per exemple, el cas d'una senyora que moria el marit, això malauradament era molt habitual, quan moria el marit, si la dona quedava molt desemparada, perquè els nens, els fills eren petits, per exemple, i l'ofici no el podia exercir ella, doncs aquell senyor es devien assabentar a tothom que no devia tenir prou diners. Què passa? Hi ha una allau de creditors que acudeixen al vaquer, que és el que s'encarrega dels casos de deutes impagats, i la senyora aquella la van obligant, veus, pores, pam, 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 devia quedar a la ruïna absoluta. Era molt habitual que les dones vídues quedessin arruïnades sovint per pagar els deutes del marit. Per això moltes es casaven un altre cop, que era la forma de solucionar el problema, tornar a entrar dintre una altra família. Doncs, clar, evidentment que si algú es passava hi havia el perill de rebre, però al mateix temps, si tu anaves ajustant, si controlaves, i tothom sabia, es coneixia, perquè no oblidem que la persona era gran, però tampoc era tan gran, doncs permetien, i això permetia, i aquest sistema, que tenia aquesta regulació interna pròpia, fins i tot generava un tipus de documentació específica, una sèrie d'albarans que s'han conservat, tota una sèrie de documentació privada, que és el més interessant. Tot això es movia en un sistema, era un sistema privat, on els notaris, que eren els que normalment escrivien els documents en aquella època, pràcticament no hi intervenen, tot ho feien a nivell particular. Els comptes els escrivien els menestrals o els apotecaris, i se'ls anotaven i els barans se'ls passaven un a l'altre escrits per ells mateixos. Doncs tot això funcionava perquè tothom vivia a crèdit. I ara cada cop estem més d'acord amb els historiadors en que la societat baix medieval és una societat que viu a crèdit. El crèdit està absolutament desenvolupat en molts, molts àmbits, en el gran comerç, en l'administració pública, ja aquí s'ha explicat moltes vegades en aquesta casa, tot el naixement de la fiscalitat pública, doncs el naixement de la fiscalitat pública es dona al segle XIV i al segle XV, a la Corona d'Aragó, una fiscal pública d'estat, una fiscalitat municipal. El crèdit, i basada en el crèdit també, el crèdit està profundament arraigat en la societat baix medieval. Fins al punt, com dic, que podem afirmar que la societat, els barcelonins dels segles XIV i XV vivien en el crèdit, que no vol dir que malvivissin, malvivien com tothom malvivia en aquella època, però no pel fet de viure a crèdit malvivien, això és el potser més interessant. Bé, no sé si he sabut transmetre tot el que volia dir, espero que sí, que us hagi pogut donar una pinzellada del que seria l'apotecaria a la baixa edat mitjana. No només això, perquè he anat una miqueta més enllà i he explicat com funcionava el mercat al detall. No només, ja dic, això ho trobaríem, ja dic, no només l'apotecaria, sinó fins i tot els forns, els sabaters. Feies una obra en l'hort, venia a fer el paleta també et feia el mateix, però és que el paleta segurament era el teu client també, l'obrador, quan feia falta. O si no, ja ho arreglava. Hi havia un risc, evidentment, però un risc assumible. assumible només perquè tothom funcionava igual. Si no hagués funcionat tothom igual, no. I per això era assumible, perquè sabien que si algú es passava, hi havia mecanismes interns, es negociaven, s'acordava, mira, paga'm menys, i ja està. O mira, saps què? Paga'm, dóna'm això que tens tu, o paga-li... Però evidentment tenia, evidentment si algú es passava, doncs bueno, s'anava a la justícia i s'aplicava, i llavors vull dir que hi havia els excessos, es paguen com a tot. Bé, si algú vol fer alguna pregunta.
Un moment, no, que fem...
O no es ben bé aquesta figura?
No, no és trueque, perquè el trueque seria... El joc de, o sigui, de donar, d'intercanviar, no és intercanvi, no és intercanvi. No, no, perquè és una economia absolutament monetària. O sigui, quan algú deu una cosa, se sap perfectament el que deu. I quan algú et dona un producte, no dius, és que m'han donat un xai i jo li donaré un porc. No. Si tu m'has donat un xai, aquell xai es valora en el preu de mercat tant sous, tantes lliures, tants diners. I per tant, tu m'has donat tants diners, m'has donat aquella quantitat de diners en forma de xai. En una economia no monetària, en què hi ha intercanvi de productes directament, sense, no, normalment no es valoren amb diner. No, la societat medieval, feudal per definició, és una societat monetària. Les coses es valoren per diners, malgrat el que pugui semblar, però normalment es veu una societat feudal com una societat amb una economia molt senzilla. No, la societat feudal és una societat capitalista en aquest sentit.
Un moment.
És una economia monetària, perdoneu, vull dir.
Si jo m'atreveixo a preguntar-li, si devia ser en zones molt reduïdes, perquè així es coneixien tots.
Evidentment, la coneixença, sí, la confiança és un factor important. Però tot i així, sorprèn que en el llibre de comptes d'aquest de Francesc Escanes hi trobem gent del Maestrat, per exemple. Hi trobem gent de pas. Una persona que s'hostatja en un hostal, que per tant no viu a Barcelona, i que va a l'obrador i no paga. Jo crec que evidentment en aquests casos hi havia d'haver-hi alguna referència. No podia anar qualsevol, evidentment, presentar-se, perquè per això he dit que Barcelona no era tan gran com això.
No ho havia preguntat, però sí. Volia dir això.
Evidentment, sí. La confiança era un factor. I quan es perdia la confiança, quan es perdia el crèdit, entès com a confiança, era quan tu entraves en crisi. A la senyora aquella que us he explicat, que tots els creditors se li tiren a sobre i que pam, 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 veus com el veguer va obligant a tothom, ara paga-li aquell. Jo crec que aquella senyora va quedar arruïnada, en la ruïna més absoluta, que a més era molt habitual, en les vídues quedar arruïnades. És que, clar, en algú devia fer córrer la brama que no n'hi havia, que aquella senyora no en tenia, no podien cobrir tot el que havien, que havien estirat més el braç que la mànica, el marit, que el seu dot, tal, i per tant, abans de... Tothom va acudir a la justícia, però la justícia, i això és el més interessant, era només l'última instància en la qual s'intentava no arribar mai. Primer, jo crec que en la majoria de casos la gent anava complint. Encara que t'haguessis d'esperar, hi ha casos que documentem 10 anys, 12 anys per cobrar. Però no passa res, perquè tu també has fet el mateix. A vegades tu t'has esperat. Tenim un cas d'un senyor, un candeler en aquest cas, per enterrar, tothom se l'acostumava a enterrar amb... Bueno, és obligatori perquè l'església només accepta ciris de cera, de vella. No pots enterrar algú amb altres materials. Per il·luminar una cerimònia religiosa fa falta cera. La cera és caríssima comparat amb el que costa el seu i altres, o l'oli per cremar. És tan cara que no s'ho podia permetre a ningú. Però tot i així, bueno, hi havia sistemes per es llogava i tal. Bé, doncs, tenim el cas de tres, va morir una nena i una esclava i el seu amo i el seu pare. Molt bé. Doncs van haver, la Candeleva, el serer aquest, va haver d'esperar que es morís el pare per cobrar l'enterrament de la filla i de l'esclava. No sabem quants anys van tardar, però bueno. Però bé, doncs segurament ell devia tenir algun altre, no sé quina, no, en aquest cas no controlo l'ofici que feia, però bé, devia ser o el client seu o ell, bueno, ja ho tenien controlat, sabien que quan arribava aquest moment, això sí, no t'havies de despistar. Tot i així, si et despistaves, tampoc passava res. Quan mor Francesc Escanes, hi havia un jueu en el qual Francesc Escanes li devia 16 sous, que era una quantitat petita, però bueno, 16 misses, 16 sous era el que costava fer 16 misses, per exemple, perquè us feu una idea. Doncs bé, aquest senyor devia ser un despistat, devia estar fora, o que fos, no es va enterar. Al cap de 4 anys, mor la seva vídua. Quan anuncien que s'ha mort la vídua, Diu, si se mor la vídua és que ell està mort ja també. Acudeixen els marmessors de la vídua i els diu, escolta, és que el seu marit em devia 16 sous. Jo els vull cobrar perquè clar, és un deute i per tant la vídua és responsable dels deutes del marit. En aquest cas, perquè en aquest cas concret sí. Bé, doncs, llavors què fan els marmessors? Diuen, bé, mira, 16 no te'ls pagarem, et paguem 12. I el jueu diu, dic jueu perquè no és res despectiu, no sabem el nom. El jueu diu, d'acord, i els marmessors li paguen 12, el compte queda saldat, ell ha cobrat 12 que potser ja no els havia cobrat, els altres no han pagat 16, que també no s'ho esperaven. Bé, d'acord, sí, potser no és un sistema molt des d'un punt de vista econòmic molt sofisticat, però funciona. Jo el que vull insistir és que és un sistema que funciona. És un sistema que funciona i que permetia viure.
Un moment, espera, que així ho sentim tots.
Allò no produïa, aquell capital no produïa interès.
No, jo crec que no. O sigui, el risc en aquest cas no es veu reflectit en forma d'interessos, no. Sí, els interessos existien, evidentment, hi havia préstecs a interès, normalment eren préstecs per altres coses i fet en un altre nivell. O sigui, el comerç, sí que hi ha, en el comerç, el gran comerç, sí que hi ha, es calcula riscs, beneficis, interessos, guanys i tot, amb els préstecs, tant els préstecs curts a curt termini com a llarg termini, hi ha interès, tot això sí, evidentment funciona, hi ha com es diu ara, hi ha crèdit a interès. Però jo crec que en aquest cas no, la documentació no sembla que amagui, perquè a vegades l'interès s'amagava per qüestions religioses, tot i que en aquesta època ja no tenien gaires manies, però no tenia tantes manies. Però jo crec que aquí no, jo crec que no. Jo crec que no hi ha interès, simplement era, com que tot estava valorat, era qüestió de veure tu què en deus, jo què et dec, què puc pagar. Bueno, si hi ha alguna qüestió de la primera part, més també. Vull dir, ja sé que...
Una altra qüestió logística. Tu has parlat molt dels creditors quan es moria, però i els deutors també estaven obligats a pagar els deutes quan es moria algú?
Sí, per això persegueixen aquella vídua. Ella és la deutora, com a hereva del seu marit.
No, però ja, és deutora.
Clar.
Però els que en el mort li deuen...
Ah, sí, és la feina dels marmessors. La feina dels marmessors és, normalment dels marmessors, és buscar a tots els deutors per recuperar el patrimoni. Clar. Perquè quan un mor, quan transfereixes una herència, això passa encara ara,
Sí, sí.
Ahir feien allò del Muñoz aquell, que va... doncs és això, Quan un mor, heretes el patrimoni, i el patrimoni inclou tant els béns mobles, els béns immobles i també els drets. I en l'època medieval els drets són molt més importants a vegades que el patrimoni. El dret a que paguin alguna cosa o el dret o l'obligació a pagar. El dret a cobrar coses és fonamental. I per tant tu reps com a heretes evidentment els deutes. Clar. I la primera feina que fan per això es pregonava pels carrers, a part de que et donessin el pèsam, per això es pregonava pels carrers que s'havia mort tal persona. Clar. Perquè penseu que ara us toca pagar, clar, és el moment, però tampoc necessàriament, perquè si la successió era sense problemes, si la successió es feia de pare a fill sense problemes i el patrimoni ho assumia tot, doncs el fill assumia els deutes i els anava pagant quan toqués. Sí, normalment sembla que segurament en alguns d'aquests moments, sobretot a la mort, que és un moment més assenyalat, potser era el moment més predisposat a passar comptes i fer net. Però jo és allò que us deia, veus que a vegades que hi ha deutes que s'acumulen tant que a vegades eren heretats, evidentment, eren heretats. D'acord.
Jo canvio de tema.
Sí, cap problema.
No, m'interessa el tema de la regència, propietat de les hipotecaries, no?
Sí.
Hi ha constància a les fonts de que es pogués gent de fora de la Corona d'Aragó, perquè he vist a la casa,
sí.
L'aprenent era de Saragossa, per exemple, no?
Sí, això era Corona d'Aragó.
Se suposa que era possible a Barcelona una persona que vingués, d'un altre, posar la seva hipotecària si passava aquests exàmens que tu has dit.
Sí. A veure, inicialment la majoria d'ordinacions no estableixen cap problema. O sigui, cap problema. O sigui, la qüestió de la ciutadania, en aquesta època hi hauria dos tipus de coses. Per un costat, ser natural de la Corona d'Aragó o del Principat de Catalunya, i l'altra cosa és el ciutadanatge de Barcelona. El més fort és la ciutadania, tu ets ciutadà de Barcelona i a més ets natural de la Corona d'Aragó o natural del Principat. Vale? En el cas dels apotecaris, ara parlo de memòria, però en principi de les que he mirat jo d'ordinacions, ni al segle XIV ni al segle XV s'esmenta res, ni en positiu ni en negatiu. No es diu res sobre els apotecaris. Sí que per exemple se'ls obliga, quan se'ls passa de 10 a 8, després hi ha una següent reforma que se'ls obliga a fer 5 anys a Barcelona i 3 a l'estranger, 3 a fora, perdoneu, fora de Barcelona. Després això es tira enrere perquè es deia que prenien coses que no eren les mateixes que feien a Barcelona i llavors no s'entenien. Hi havia incompatibilitats perquè malgrat que la ciència mèdica era, hi havia un fons comú a tota Europa, la veritat és que els medicaments eren molt, poc, molt, molt particulars de cada lloc. A cada lloc es feien a vegades una mica diferents. I llavors es queixaven, els apotecaris es queixen i llavors això ho tiraran enrere. Hi havia, està documentat que molts aprenents, segurament per això s'han conservat els contractes, eren de fora de Barcelona. De fora de Barcelona. Ara bé, i que es formaven a Barcelona, alguns casos sembla que es quedaven i altres no els trobem més, que és que sabem tan poques coses que segurament tornaven. També és cert que no em sona haver trobat mai un obrador d'apotecari no regentat per un ciutadà de Barcelona. Ara bé, que no vol dir que aquell ciutadà de Barcelona fos oriünd de Barcelona. Això sí que sabem, de, per exemple, el Francesc Escanes no era d'aquí, era d'Osona, era de Santa Coloma de Cervelló. I un altre molt important, Francesc Riera, era de Vic. D'acord? I n'hi ha moltíssims casos, hi ha un percentatge elevadíssim d'origen en primera o segona generació forà. Però han aconseguit, perquè per aconseguir la ciutadania relativament fàcil, bueno, encara s'ha estudiat, això no està massa estudiat, estan fent una tesi sobre això justament, però per aconseguir la ciutadania en principi amb la residència, en uns quants anys l'aconseguies. Hi havia aquests cursos, tu et feies d'aprenent, normalment com a format en basaves assalariat, i només una minoria, una casta, aconseguia tenir obrador propi. Jo crec que la majoria de gent es quedava en el camí del mig, treballant per algú altre. Apotecaris amb obrador propi no crec que fossin la majoria, més aviat el contrari. No crec que persona assumís, permetés, tingués capacitat per tenir, i això que tenia molts, comparats amb altres ciutats, molts apotecaris. Perdona.
Hola. Com bé has dit, l'ofici d'apotecari era un ofici que estava fet per homes, no? Sí. Però en canvi ens trobem que al marge del que és l'ofici de l'apotecari ens trobem a les dones fent de remeieres. Ens trobem a les dones posant a la pràctica un saber que a més és ancestral. Uh-huh. Quina relació, si és que n'hi havia, s'establia entre aquest ofici i aquesta tradició?
Primer, el primer que hem de tenir en compte, perquè això a vegades no es té, que la primera instància de salut a l'edat mitjana, i jo crec que segurament fins poc, és la dona, la mare o l'esposa. O sigui, quan tu estàs malalt, el primer que s'acudeix és a la dona o, si ets petit, a la mare. Això per començar. O sigui, totes les dones en aquesta època, que és una cosa que no, la documentació no és molt difícil que ho transmeti, però la primera instància de salut en aquesta època és una dona, la dona que tens al costat, sigui la teva esposa, sigui la teva mare normalment, no? I totes aquestes dones tenen uns coneixements pràctics de remeis casolans, tradicionals, res no com ofici, però que controlen i saben d'herbes que serveixen per curar, i amb un nivell molt bas, amb un gran percentatge de la població, amb això en tenien prou. Era un petit part que arribava a la medicina galènica, que era una cosa cara i a més no assumible per tothom, i que a més era una instància considerada, diguem-ne, quan ja estaves bastant fotut, a no ser que fossis un gran personatge, que llavors normalment sempre hi acudien. Per tant, sí que és veritat que hi ha tot un món de remeis casolans i de tradició ancestral, sovint molt ancestral, que ve de molt enrere, que a més en la documentació no apareix i que no es documenta, que era exercida per dones sobretot. A part d'això sí que és veritat que també es documenten molt poc, normalment sempre en conflictes, dones que curen, remeieres, que tenen alguna habilitat especial, d'acord? Reconeguda, fins al punt de que la gent les paga per curar, que és molt diferent que la mare o la dona que et cura, no? Que és Bé, doncs, normalment, però és clar, això podria ser que fos un problema també de la documentació, perquè normalment les trobem en conflictes, per mala praxis, acusades per metges, o també en alguns casos, jo no ho he treballat del tot massa això, però en alguns casos els apotecaris també tenien certa reticència en aquestes pràctiques que conserven intrusisme. Recordeu el que us he dit que sobretot a partir del segle XV, i això passa en tots els oficis en general, però hi ha una tendència a la monopolització, a tancar tots els oficis. I en els apotecaris és un cas un clar evident. Només jo podré fer ungüents, clisteris tal, i permeten els remeis casolans, però només per ús particular, res de vendre'ls. Per tant, en principi hi ha un cert caràcter refractari. La medicina, els remeis que serveixen els apotecaris, en principi sembla que és medicina galènica, medicina universitària, medicina que no és la mateixa que apliquen els remeiers, homes o dones, fora d'aquest àmbit. I normalment són bastant refractaris. Hi ha casos de conflictes, de denúncies, remeieres per intrusisme i tal. Més no et sé...
Sobretot quan s'instaula la Inquisició, que aleshores ens trobem que el conflicte és a un altre nivell.
Sí, però agafa un altre nivell. Agafa un altre nivell. Normalment, abans d'aquest període, que hi ha sobretot un conflicte de tradicions. Entre la tradició galènica, la medicina universitària canònica, que té una plenament estructurada i que a més els metges volen controlar i no permeten ningú que exerceixi fora d'ells, i la tradició, aquestes tradicions a fora, que es casta, els hi escapen, i tothom té una certa tendència, no sé per què, a voler controlar el que és seu i no deixar que els altres s'hi posin, no? Això és ancestral també, em sembla. Perdoneu, hi havia algú més que volia...
No sé si ho he entès bé abans, però has comentat que hi havia un moment en què es va fer un decret en què les coses que venien als apotecaris només ho podien vendre i fer ells, i que si la gent ho feia a casa també estava prohibit.
En aquells moments sempre es distingeix, quan diuen que només ho poden fer ells, vol dir que només ho poden fer ells per vendre. És a dir, normalment, no, mai en aquesta època encara, excepte, bueno, potser hi ha prohibicions de tenir alguns verins a casa, per qüestions de salut pública i de seguretat. No només passa amb els apotecaris, passa amb la majoria d'oficis i d'arts de l'època. La tendència és, per això és una economia de mercat, però encara antiga, per controlar la competència, en lloc de l'oferta i la demanda, es creen mecanismes paral·lels, i un d'ells és monopolitzar. Només jo puc produir i vendre, però normalment és la producció per la venda, per la distribució, produir per distribuir. Normalment no es prohibirà la producció per l'autoconsum. És a dir, a casa, sobretot dic les dones, perquè normalment eren les dones que cuinaven i que les dones s'havien fent les seves confitures, les seves fruites confitades, i per tant, però esclar, el gingebre verd, que és una confitura molt selecta, un confit molt especial, doncs això sí, havies d'anar, eren ells els que sabien com fer-lo. Potser algú sabia, però clar, hi havia coses que havies d'anar professionals. No? I el que prohibien, el que tendeixen a prohibir, és que ningú més d'ells produeixi per vendre, produir per vendre. Però no, evidentment la producció és igual que produïm, que fem medicaments, o sigui remeis. Prohibeixen els remeis per vendre'ls. Ningú més que ells poden fer remeis. Ara bé, si tu a casa et fas un ungüent, doncs, per tu, és l'intrusisme, en aquest sentit. D'acord?
Una paraula més? Aquí davant.
Gràcies. Les trementinaires no arribaven, oi, a Barcelona?
Jo no les tinc controlades, que n'hi hagi, els trementinaires. Jo crec que és una cosa que sí, segurament devia, no sé quan tot el món de la trementina i tal arriba, però jo no el tinc controlat concretament, però és que a més no em sona haver de documentar mai la trementina en aquesta època. No sé si és que no coneixia, no sé, suposo que sí que es coneixia, però no, la veritat tampoc et puc dir res més perquè no ho controlo. S'ha de ser honest.
Molt bé, hi ha alguna pregunta més? Doncs agrair molt al doctor Carles Vela per aquesta interessantíssima conferència i recordar-los que el dia 26 de maig doncs, hi haurà el següent diàleg, aquesta vegada dedicat als jueus de Barcelona, entre l'antiguitat i l'època medieval, arqueologia i història, a càrrec del professor Johannes Heil, que ve de la Universitat de Heidelberg. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies.
Interessantíssim, eh?